Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I arrenquem aquesta segona, tercera hora. Sí, no, com dir-li, segona hora i mitja del matí a Ràdio Estel, i ho fem amb la periodista cultural, Eugènia Güell. Què tal, Eugènia, com estàs?
Bon dia, Mercè, molt bé, i tu, què tal?
Molt.
Despertant-te, no?
Sí, la veritat és que sí. Jo soc d'aquelles persones que jo crec que fins a les 9 del vespre no...
No obres els ulls.
No, exacte. No.
Llavors ja els has de tancar i dius, bueno, ara ja parlo que quedava, no?
Soc bastant mussol.
Ja. Més nocturna.
Molt més nocturna.
Està bé, això.
Tu què ets?
Jo...
Diurna, nocturna...
Crec que més aviat diurna. Sí, nocturna.
Ah, sí?
Si ho he de fer, ho faig i m'estic fins tard, pel que sigui, però sóc diurna.
Sí. Bé, ara estava pensant, però jo quan estudiava per als exàmens sí que m'era indiferent. O sigui, saps allò que dius d'estudiar de nit? Estudiava més de nit, però era de les que em quedava fins... altes hores de la madrugada.
No t'ha passat alguna vegada? És que a mi em passa molt sovint que dic, va, estudiaré, o faré això de feina, i després no ho vull fer, i en canvi em passo aquelles hores mirant una sèrie.
Ah,
i és com, home, per estar mirant una sèrie hagués hagut d'estudiar.
Però això vaja. Sí, és veritat.
Sí.
Però tu treies bones notes sempre.
Sí, sóc el típic perfil de nena repel·lent, sí, que treia bastantes bones notes, sí, sí.
Escolta, de què ets parlaràs avui a Planta Jove?
Mira, parlant de sèries i coses així, porto unes setmanes llegint molt i mirant moltes sèries documentals que tenen dues coses en comú. Van sobre vides reals i sobre dones.
Escoltant, la conec, la reconec, m'encanta, Mira Raïssa, que va estar, per cert, ahir va pujar a la caravana d'en Joan Trias i tot l'equip.
Molt bé, és una crack, la Miss Raïssa, per qui no ho sàpiga, ha tret un llibre nou, que ja en parlarem, però si hi ha una veritat com un temple en aquest món, i crec, Mercè, que estaràs d'acord amb mi, és que l'amistat femenina en general és una passada, sí o no, com a fenomen... L'amistat femenina, Mercè, una passada com una casa.
Sempre.
Perquè, a part, estem acostumades a obrir-nos molt, a explicar-nos les coses, i, per tant, és molt més fàcil per nosaltres expressar la nostra vulnerabilitat. Si un dia estem malament i punto, i ho podem dir i en podem parlar durant hores,
sí.
Tenim el vocabulari, i avui el que us porto són tres dones que han decidit explicar les seves històries recentment, que ja veureu que són molt diferents, però que expliquen les històries d'una manera diferent a la que estem acostumats, perquè ara és veritat, Mercè, que obres Instagram i tot són gent explicant coses,
sí.
Gent molt pesada. Pues mira, m'he comprat aquest bolso, he dinat això, he fet allò... Però aquestes tres dones ho expliquen d'una manera molt
diferent. Són històries, no, Eugènia, que atrapen. Vull dir, que ho expliquen d'una manera, no?, que saben arribar al receptor, no?, en aquest cas.
Vull
dir, que és això, que no saben que estàs al bolso, al no sé què, no sé quant, que hi ha, bé,
coses
molta
molt
brossa.
Coses més profundes,
sí,
no tan superficials.
Que va més enllà, no?
Coses que travessen
doncs
la vida.
Doncs està molt bé, sí. I així connectem doncs, amb aquesta Planta Jove. Per cert, deies que Miss Raïssa ha tret un llibre?
Sí, el llibre es diu Porque me da la gana i el publica l'editorial Lundberg.
Val, fem una cosa, posem-nos en context. Si coneixeu la Miss Raïssa, molt probablement, potser l'haureu escoltat, com dèiem, ahir va pujar a la caravana d'en Trias, però de ben segur que us sonava perquè l'haureu vist per les seves cançons o per TikTok.
Sí, perquè, a més, a part d'una bona rapera, és molt bona tiktokera. Però és que són moltes coses.
Però sobretot un rodolí, eh?
Sí, bueno, és que m'hauries de conèixer la meva faceta de poeta.
Ah, sí?
No, és broma, és totalment broma.
Ah, és la segona, val,
sí. Pillat. Però la Miss Raïssa és moltes coses. De fet, escoltem un TikTok seu de l'altre dia.
Me pasa muy a menudo que en alguna entrevista o lo que sea me preguntan cómo te definirías o quién es realmente Miss Raïssa. Descríbete en... Y para mí es muy difícil porque no soy dos adjetivos o tres adjetivos. Soy tantas cosas y soy tantas cosas que no se ven. Soy realmente lo que no se ve en redes sociales porque... Lo que ocurre normalmente es que la gente acaba construyendo quién eres a raíz de ver unas cuantas fotos o unos cuantos vídeos y no es justo al final, ¿no? Porque al final no es como tuyo completo. Es una parte de ti, además una parte maquillada de ti, la parte que quieres mostrar, ¿no?
és això, 100% el que diu la Miss Raisa, no? Que tendim a fer-ho molt amb les persones que seguim a xarxes, que és reduir-les a estrictament al que pengen. I en aquest llibre, en canvi, s'obre tot un món superdesconegut d'ella, que al final és la seva vida i el més important de la seva vida, que és molt més complexa i molt més difícil del que ella pot explicar a les xarxes. I justament, doncs el que diu ella, no? Que el tema de definir-se per ella és un gran tema.
És el tema. Clar, imagino que com que és musulmana, no? Miss Raisa, per exemple, ja només el tema del vel dona moltíssim, no? Vull dir...
Absolutament, i més últimament. De fet, en el llibre explica quan ella va començar a portar-ne que ho va fer quasi bé més aviat per inèrcia, no? Sense entendre ben bé.
El per què.
Sí, ben bé ni per què. Simplement veia que les dones del seu voltant ho feien. I explica també com la feien patir molt les mirades i els judicis dels altres, perquè un dia per l'altre ella va aparèixer a l'escola amb vel i clar, doncs, té tota aquesta part de patiment que en general no s'explica, no? I anys més tard, de fet l'altre dia, va penjar un vídeo explicant com ha pres la decisió de treure's el vel, després d'estar-hi més d'un any meditant, i explica que ha sigut una de les decisions més difícils, però que se'l treu perquè no sent que la representi o l'identifiqui.
A día de hoy no siento que sea una prenda que me represente. No siento que me identifique ni que tenga ninguna relevancia en mi ser. Soy más que un velo. Y siempre se me ha reducido a un trozo de tela como si fuera lo más valioso de mi persona, dejando en la sombra mis verdaderas virtudes. Llevar un velo conlleva arrastrar un sinfín de expectativas sobre ti. Unas exigencias que a menudo son imposibles de cumplir. Una presión social que te obliga a vivir bajo la mirada analítica de muchos que esperan con ansias un pequeño fallo para atacarte. Cuando al mismo tiempo existe una cantidad de hipocresía increíble. Se te colocan unas responsabilidades que no eliges, como representar a una comunidad. Y como siempre he recalcado, yo no represento a nadie.
Me presento, soy Ira y Sally, mujer marroquí, tengo 23...
És que això és una cosa molt personal, no? I no ens ha de semblar ni bé ni malament. És veritat que simplement el que s'ha de fer és respectar.
Absolutament.
I ja està.
Sí, no? Sí, absolutament. Respectar la decisió. I ella, de fet, en aquest vídeo va desactivar els comentaris amb aquest argument de que això no és un debat, és una decisió que jo he pres i, per tant, ningú té res a dir-hi, no?
A mi, la Miss Raisa, de debò que em transmet molt, no? Doncs aquesta, del que estaves també... Suposo del que volies portar avui, no? Que connectéssim amb aquesta planta jove, Eugènia, el fet de ser, doncs, una dona empoderada, no? Una dona que te la creus, no? Una dona que connecta amb tu, no? I que connectes amb ella.
Sí, i llegint el llibre te n'adones del camí que ha fet per arribar fins aquí i dels prejudicis que ha rebut per part de la gent musulmana i de la gent que no és musulmana, és a dir, al final ha rebut prejudicis de totes bandes, i en aquest llibre, doncs, com veieu, el recorregut i el patiment que li ha suposat ella arribar a ser la dona que és ara, que és empoderada, però que també li queda molt de camí per endavant, perquè al final té una vida molt challenging en molts sentits, no? I a vegades, quan anem pel carrer, no ens imaginem que la gent amb la que ens creuem poden tenir vides tan diferents, no? I al final són històries que a mi em queden molt llunyanes, però al final són vides paral·leles a la meva.
Escolta, doncs me l'apunto, perquè me da la gana, no?
Sí, perquè me da la gana.
Perquè me da la
gana. De la Miss Raisa.
Doncs així mateix. Escolta, seguim avançant perquè... A veure, què ens portes més avui? Però ens has promès tres.
Sí.
Va, anem per la segona.
Escoltem la segona.
Vinga, anem.
Sí, que farem tard.
Ens pots cobrar, sisplau?
Ho pagareu tot junt o per separat?
Tot junt?
Què diu aquest?
Per separat, home!
Aquí teniu el tiquet. Digueu-me què li toca a cadascú o si preferiu... Nois, hauríem de fer alguna cosa amb aquest tiquet.
A veure, quin és el total?
Jo crec que el més fàcil és...
Calma, no ens tornem bojos.
Mireu, calcularé quant he gastat jo.
És molt fàcil. A veure, he begut 2, 3, 4 birres, més una quarta part de les patates braves i unes 7 olives de total.
Et sona una Mercè.
A veure, sí, no? És APM, això.
Sí, és que però... se la coneix molt perquè va fer una col·laboració amb l'APM. Sí.
Alguna pregunta més?
Sí, exacte. Els seus vídeos són virals a les xarxes, té aquest estil molt propi, molt invasiu. Jo a vegades, com aquests personatges que parlen així tan fort i com tant, això que deia ara, dividir, no?
Sí.
Té un estil així com molt reivindicat.
Molt impactant.
Sí, exacte. I durant una època això va col·laborar amb l'APM, i els seus personatges, és això, crida molt i fa unes animacions que en general expressen coses que no ens atrevim a dir, o coses injustes i molt en contra de l'establishment i els privilegis, perquè, Mercè, qui no ha anat mai a sopar amb gent de la feina i de cop han dit dividim i tu has pensat, jo he menjat una amanida de 10 euros per alguna cosa i ara hauré de pagar el bistec del de la dreta i el vi del de l'esquerra, saps? Això t'ha passat a tu, no?
A mi, clar, normalment són les que jalo bastant, o sigui, és el contrari.
Tu et beneficies, clar.
Exacte, sí, però entenc aquesta postura, no?, del que demana menys. Per cert, com es diu la noia que fa aquests vídeos, dius?
Es diu Rocío Quillaguamán. I va començar fent aquestes animacions simplement per desafogar-se, per expressar doncs, les seves inseguretats, les seves visions sobre el món i les coses que ella creu injustes, i cada vegada es van fer més i més virals i al final, doncs mira, va acabar col·laborant a la PM i tot i és molt coneguda per això.
I també ha tret un llibre, la
sí,
Rocío?
Sí, i que també me l'he llegit i també, bueno, ja el pots anar a comprar quan surtis d'aquí avui.
Sí?
Sí, es diu Marrón i l'ha publicat a Blacky Books.
I escolta, explica'ns una mica de què va aquest marrón.
Doncs mira...
Per què es diu marrón?
Bueno, de fet, es diu marrón per un fet molt evident que a ella l'ha condicionat molt, i és que ella té la pell marró. Llavors, aquest fet l'ha carregat de prejudicis dels altres, ha travessat la seva vida i les seves vivències, i ella explica, o sigui, en aquest llibre, d'alguna manera, la cara que no coneixíem d'ella, no? El seu passat, el seu present... I el que dèiem abans, sempre veus les xarxes de la gent, doncs en el seu cas, què veus? Les seves animacions i prou. I en canvi, tota aquesta reivindicació, aquesta visió que ella té del món, aquest anar contra tots els privilegis, etc., ve d'alguna cosa. I llavors, llegint el seu llibre, l'entens molt, perquè la Rocío va néixer a un cerro de Lima, al Perú, en una zona molt i molt i molt pobra. Amb la seva mare, amb les seves germanes, es van haver de buscar molt la vida en una situació extremadament pobra i sense cap mena de privilegi. I després de moltíssimes dificultats van aconseguir emigrar a Barcelona i començar de nou. Però ella, tot això, evidentment, l'ha marcat moltíssim. Bueno, jo quan sonava aquesta cançó era bastant petita.
Tu eres petitona.
Sí, sí.
Quants anys té la Rocío, que ho saps?
No ho sé, mira,
perquè,
exactament no ho sé.
Aquesta cançó per la Rocío és important, no entenc? Bueno, més que res és important, perquè la relaciona, no?, o la transporta.
En l'època en la que ella va arribar aquí, sonava aquesta cançó, sonava Les de la intuïció, de la Shakira, un altre temazo, abans que parlàvem de l'amistat femenina, una mica exactament el mateix. Doncs això, a l'època que sonaven totes
que
aquestes
l'època
cançons...
l'època que jo sortia.
Sí, no? I ballaves aquesta cançó. Sí, no? No,
el Morral, que està ajudant el José, diu com si ara no sortissis, no? És que ho has pensat? És que t'he fet aquí una telepatia fortament? No, no surto, que ho sàpiguis, Morral. No ho surto,
sí o no?
No,
surt, no?
Molt poquet. Però sí, sonava moltíssim, sí, tens tot el... I la Rocío, això és interessant, on la porta?
Bé, doncs, ella explica en el llibre que quan sonava aquesta cançó i moltes altres, no, és quan ella va arribar a Barcelona. I explica la seva infància i joventut fins avui en dia, ho fa d'una manera molt sincera, molt directa, i connectareu molt ràpid, perquè fa servir un humor... Que et fa sentir com molt proper a ella, no? D'alguna manera, és un llibre que explica moltes desgràcies, en realitat, i coses molt tristes. Vull dir, jo acabava els capítols molt impactada. A la vegada, no ho he passat molt malament llegint-ho, en el sentit que ella utilitza un to molt proper i en algun punt fins i tot humorístic, no? Tot i així, és molt complex, Mercè, perquè a mi em passa que jo llegeixo aquestes històries i em resulta difícil connectar-hi de veritat, en el sentit que jo he tingut una vida amb uns privilegis que fins que no te n'adones que els has tingut, clar, per tu és lo normal, no? Però realment, la seva vida està tan lluny de la vida que tenim aquí, sense necessitat de ser milionaris, no estic parlant d'això. Però moltes coses que molta gent concep com a normals en el dia a dia, per ella això era impensable, no? I ella va tenir una infància molt complicada i, per tant, per molta empatia que puguis tenir, són coses que et queden molt lluny com de concebre, no?
Però tot i així et marquen, no?
Vull dir, sí, molt.
És el que tu dius, no? Que acabes els capítols d'aquest marrón, no? I dius...
Clar.
Vull dir que nivelles una mica, no?, les prioritats de la teva vida. Entenc, eh? No sé, però
sí.
Com estàs
no, clarament,
explicant?
Et planteges...
Vull dir, molt recomanable
dius...
adolescents, ara mateix, no?, el llibre de la Rocío.
Totalment.
No,
és que qualsevol edat, perquè jo crec que mai és tard per adonar-se que en general som una colla de privilegiats.
I, no, i perdona, Eugènia, però també no. Entenc perfectament que un dels grans temes d'aquest marrón i que travessen a tot el llibre també siguin no, el que estaves explicant, no?, els prejudicis una mica de, que deu haver passat la Rocío, no?
Totalment. De fet, tenia prejudicis de no només el que els imposen als altres, que tothom té prejudicis de cara als altres, per no ser blanca, per exemple, sinó els que ella mateixa inconscientment es posava per intentar encaixar. Estos tus ojitos me han embelesado. Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero. Jo aquesta no la coneixia, veus?
Jo aquesta tampoc.
Tampoc, no? Bueno, és que una mica lluny...
Però, què és? Què és? Explica'ns
Elsa
que estem escoltant.
De
Elsa,
de los destellos.
De los destellos.
Sí.
I té pinta de ser de...
D'allà, sí, perquè ella,
Lima,
de fet,
no?
Explica que quan sent aquesta cançó es transporta directament al seu barri, la seva infància, però que, en canvi, quan ella estava a Lima, no escoltava aquesta música. Perquè, d'alguna manera, ella es volia diferenciar, pel que dèiem, dels prejudicis genèrics, del barri, d'aquella gent, d'aquella pobresa, no?
I ara, quan està aquí...
Exacte, amb la distància...
Connecta amb aquesta música.
Connecta i pensa, ostres, m'hagués agradat, quan jo hagués estat allà, ho explica en el llibre, haver pogut escoltar aquesta música tranquil·la, perquè al final és la música que parla dels meus orígens, no? I ella, d'alguna manera, diu que Lima els va inculcar uns prejudicis contra elles mateixes i que, d'alguna manera, havien estat ensenyades a rebutjar el lloc d'on venien i de qui eren.
Doncs escolta, m'apunto molt fortament a aquest llibre, de la Rocío Quillaumán, és?
Quillaumán, sí.
Quillaumán, marrón, de Blacky Books.
Sí.
Clar, jo també entenc també, en aquest sentit, ja acabem amb aquest gran exemple que ens has portat avui, no?, que deu sentir... Això, no?, que no encaixes ni en el teu barri, ni al lloc, no?, perquè imagino que quan va venir aquí tampoc, doncs, t'hauria també, no?, aquesta dificultat per encaixar. Entenc, no ho sé, és així?
Absolutament, absolutament. I de fet, explica l'escola, no?, el gran lloc on
arribes,
els nens, sí. I ella, de fet, s'intentava fins i tot distanciar de les persones llatines que escoltaven reggaeton, d'alguna manera, exactament el mateix, Encara que ella li agradava, i notava que li agradava, intentava distanciar-se, treure bones notes i tenir amigues catalanes. I no ho feia perquè li sortís fer-ho així sol, sinó per una consciència real de distanciar-se dels seus orígens i de tota aquella pobresa.
Però, Eugènia, entenc que la Rocío en aquest sentit a l'escola segurament també hauria d'experimentar, no?
Clar.
Bastant de racisme.
Clar, és que el racisme, de fet, és un terme extremadament complex, no?, que moltes vegades reduïm i en aquest llibre te n'adones...
No, és així,
Absolutament. I, de fet, te n'adones de totes les dimensions que pot tenir el racisme. A vegades es diuen microracisme. No, racisme en majúscules ja està, però que ella ho va experimentar en molts sentits. De fet, explica, i aquest exemple, i ja acabem amb la Rocío, però és interessant, perquè ella treia molt bones notes, no? I el professor, l'única persona que aplaudia amb les bones notes era ella, perquè, clar, que una persona catalana tregui bones notes és normal, però que una persona llatina tregui bones notes li hem d'agrair i aplaudir més, perquè, clar, és lo raro, no?
Mm-hmm.
Llavors, ella, aquesta diferència respecte als altres, tampoc li sentava bé, no? Perquè pensava, una cosa, jo trec bones notes perquè estudio,
sí,
punto.
Perquè, exacte.
No perquè sigui llatina i, per tant, m'ho has d'agrair més.
Clar, és el que deies, hi ha moltes coses racistes que la veritat, fem cada dia i sense adonar-nos, i és important, doncs, parar atenció a experiències com, per exemple, l'experiència de la Rocío per intentar evitar-ho. Em sembla molt, molt interessant aquest llibre de bo, Eugènia, m'ho repunto. Està molt bé.
I tant.
I que avui encara més,
Una altra, va, i acabem.
Yo llevo casi 14 años trabajando y hasta llegar a los 3 millones he trabajado mucho, he esforzado mucho.
¡Hola, preciosos!
Soy cero conformista, siempre quiero más. Pues necesitamos a dos personas, pero también tiene otra cara. Más chunga, muy difícil de llevar.
Qué horror esto a veces de las redes, de ser conocido.
¿Y qué pasa si no eres el alma de la fiesta? Porque tu corazón está roto.
Es que no voy a poder.
Dulceida, eh? Dulceida.
La Dulceida.
M'encanta perquè ens has portat tres exemples, no? Totalment diferents.
Extremadament diferents.
Però...
Sí, que no es malinterpreti, eh? Perquè, evidentment, estem parlant de vides molt diferents.
Molt.
Amb la Dulceida, tota la tristesa o l'estrès que ella pot expressar en el documental en relació a la seva feina, és una cosa triada, no?, d'alguna manera.
Yeah.
Que ella, el dia que vulgui, ho pot deixar i seguir pelant amb una altra cosa. I, en canvi, la Rocío, la Miss Raisa, són vides que els han tocat i que s'han hagut de sortir. No deixa, de totes maneres, era això, que últimament estan sortint moltes dones que expliquen la seva vida i les seves històries, mm-hmm, i no deixa de ser... Que està bé, no?, que la gent s'obri en aquest sentit.
I que pugui, no? I que de fet, mira, deixant de banda que si t'agrada o no el que faci, en aquest cas a Dulceida, ho comparteix amb el públic, no? I tu pots tenir la seva opinió de si t'ha agradat, si t'ha agradat la seva vida com a influencer. Mm-hmm. Vull dir, ella, la Dulceida, jo crec que ja des del minut zero és que està oberta, no?, que... A veure com ho explico això, no? Que opinin d'ella, vull dir...
Sí.
I això jo també entenc que... Bueno, clar, és que ara tampoc no se'm malinterpreti, però també deu ser dur, no?, la seva manera.
Vull dir, segur.
No ho sé.
L'exposició, que... o sigui, si tu tries exposar-te, rebràs un hate i uns likes proporcionals, no? En plan, hi haurà gent que li agradaràs i hi haurà gent que no. Tu tries exposar-te, evidentment, en primer lloc, vull dir... Si
en primer
tu...
lloc, això,
clar.
Exacte. Mm. I després, clar, entenc, ara estàvem escoltant, no?, part d'aquest... És un documental, no?,
sí,
que ha fet
Netflix.
Dulceida, no?
Sí.
I que ella s'exposa tant que, clar, hi ha un moment que peta, no?, que esclata i surt, no?, en aquest documental.
Sí, Netflix no, perdoneu, Prime. Exacte, i en aquest documental explica, d'una banda, la ruptura amb la seva parella, que això ja va ser un tema parella, i pel qual, de fet, va rebre... moltes crítiques, i al final, si tu deixes amb la teva parella, en general, les màximes opinions que tindràs són les del teu cercle més proper. Clar, imagina't que tens a tota Espanya opinant sobre si ho havies d'haver deixat, si no, si de qui és culpa, això ha de ser molt dur, no? I d'altra banda, explica també doncs, la pressió i l'estrès que ella rep com a influencer, no? Que és, en general és un estrès que no s'ensenya, però que es pateix molt.
I per cert, crec que es diu Dulceida, el desnudo, no?, que
sí.
Deies que la podem veure a Amazon Prime, però què és el que més t'ha semblat, o sigui, el que t'ha semblat més interessant d'aquest documental?
Hi ha una part que m'agrada, perquè no intenta amagar res de com és ella. Hi ha una cosa que m'ha fallat, és a dir, hi ha moments, per exemple, que surt sense maquillar, surt, vull dir, és una persona molt natural, no? M'ha fallat que a vegades hi ha un relat molt positiu, excessiu, sobre ella per part d'amics, familiars, gent de marques molt conegudes que penso... Val, o sigui, els hi han dit, digueu coses maques sobre la Dulceida, i clar, com 10 minuts de gent dient és que és la millor, al final dius, bueno, ja està, no? Però, tot i així, el que hi ha una cosa que m'agrada, i segons el punt, però que surt la seva psicòloga, per exemple. Ja parlarem un altre dia si creiem que es mostra la millor part d'aquesta psicòloga, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és veritat que últimament s'està normalitzant que els reality shows i els documentals d'influencers surtin als psicòlegs d'aquests influencers, no? La qual cosa està bé perquè es normalitzen al psicòleg, no? D'altra banda, la Dulceida, en aquest cas i en aquest documental, plora molt, moltíssim.
Però molt, eh?
Molt. I hi ha un punt de... Ho fas perquè realment... Vull dir, és una mica... pornografia emocional, d'alguna manera, no? Perquè ho fas perquè la gent digui que plores i tenir més views, vull dir, tots plorem, i jo, està molt bé que els influencers ensenyin que ploren. A la vegada, a mi se m'ha fet massa, de fet, hi ha una escena que estella al llit sola plorant, no sé tu què et va semblar aquesta escena.
Sí, trobo que ella... Mira, comparteixo amb tu totalment l'opinió que tens sobre que és massa... O sigui, entenc que és ella, el documental, però sí que vaig trobar a faltar potser una part més no negativa... però una part més desconeguda de Dulceida. O sigui, esperava, saps? Perquè el documental tampoc... Bueno, no és res del que ja hem vist d'ella, entenc.
Totalment.
No ho sé. I que plorés, sí. Clar, és que té aquest punt que al final, no? Dius, ostres, sap greu, però que no saps si creure tu o no, no? Jo no dic, perdó, o sigui, no estic dient que no me la cregui, Dulceida, vull dir, i a part surt amb la, com dius tu, fent teràpia... I és, però també pot ser així. Clar, és que aquesta és l'altra.
Sí.
No? Igual Dulceida és així, l'Aida és així, no?
Sí. Jo crec que ella plora la seva vida, segur. O sigui, tots plorem,
tots
no?
Tots plorem.
Ara,
però...
que haguessis posat una càmera en un moment tan íntim teu plorant.
Ja. Yeah.
Vale? Llavors, és això, la sessió amb la psicòloga, a mi em va semblar com molt guionitzada, com fins i tot un punt fals, de dir, vale, jo entenc, segur que un dels objectius d'aquest documental era anem a mostrar que ser influencer no és tan divertit com sembla. Això segur, i perfecte, ho comparteixo. És això que deia al principi, però no ens traiem del cap que tu és una vida que tries i que és una vida plena de privilegis, en realitat. Mm. Que té la seva part estressant, com totes les feines, no? Llavors, com hi ha aquest punt d'aquest drama que potser a mi se m'ha fet una mica massa. A la vegada, super d'acord que surtin i expressin vulnerabilitats, perquè és una cosa que crec que ens millora en general com a persones, tenir la sensació que podem expressar que ens sentim vulnerables.
Mira, ho hem de deixar aquí perquè és que és impossible acabar millor. M'ha agradat molt, de debò. Eugènia, moltes gràcies.
No, gràcies a tu, Mercè, només faltaria.
Que la Love You.
Vinga, va.
Surt molt, no?
Surt.
Li agrada molt, no? A la Dulceida.
Sí, es veu que sí. Doncs si l'ha triat, no?
Nosaltres també la triem. Gràcies, Eugènia Güell.
Una abraçada.
Ràdio Estel